Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. La programació estable del Teatre de la Unió podria aixecar el taló el 2026. Així ho ha anunciat durant una trobada amb periodistes l'alcalde Josep Maria Vallès, que ha explicat que abans, cap a finals d'any, es farà una jornada de portes obertes per presentar l'equipament a la ciutadania. Més enllà de la programació teatral, la voluntat del consistori és que l'espai pugui acollir altres activitats. Segons l'Ajuntament, amb la tribuna retràctil queda un espai diàfan per a 800 persones per fer un concert o trobades de qualsevol mena. Una Unió que ha estat protagonista aquest cap de setmana reivindicant que la cultura no és un decorat ni un luxe, sinó una necessitat. Ho ha fet en el context de la commemoració del 125è aniversari, que celebrarà amb una desena d'activitats al llarg de l'any, entre elles una trobada amb socis i amics que ha tingut lloc aquest dissabte i que ha fet de tret de sortida. Des de la Junta de l'entitat han posat en valor la capacitat que ha tingut l'associació per sobreposar-se a les dificultats, però ja pensen en el futur, sobretot en l'obertura del teatre. Aquest dilluns toca ple municipal, on es farà oficial el compromís perquè la Floresta i les Planes tinguin biblioteca pública. Serà a través d'una moció original d'En Comú Podem, que ha esdevingut institucional. És un dels punts destacats de la sessió plenària ordinària de gener, que també sotmetrà aprovació al conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat perquè la policia local s'integri en el 112. El ple comença a les 3 de la tarda i es pot seguir en directe a través de Cugat Mèdia. A les 7 de la tarda tindrà lloc l'audiència pública. Un altre nom propi, el d'Emma Vilarasau, que segueix recollint premis per haver donat vida a la Montse, la protagonista de Casa en Flames. Aquest paper l'ha fet recollir aquest dissabte el Premi Feroz, que lliura l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya. La gala de lliurament ha tingut lloc a Pontevedra, on Vilarasau ha disparat un dard contra el jutge instructor Adolfo Carretero pel seu interrogatori a l'actriu Elisa Moulià, pel cas Errejón.
Si no lo digo, reviento. Quería decirle al señor Carretero que en mi profesión, cuando uno hace una penosa actuación, se le critica. Sí, señor Carretero, se le critica y uno se lo come y se calla. Que esto es libertad de expresión, coño. Gracias.
Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
I 3 minuts del matí obrim la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de dilluns. Ja sabeu que a aquesta hora, el primer dia de la setmana, el dediquem al món de la literatura. Avui, per parlar de novel·la negra, amb el llibreter de La Salvatge, Roger Grífols, farem un repàs a aquest gènere que cada vegada més atrapa el públic. Benvingut, Roger.
Molt bon dia.
Com estàs?
Bé,
sí?
Encantat d'estar aquí.
Tu ets fan de la novel·la negra?
A mi m'agrada molt. Sí?
I què és el que t'atrapa o t'ha atrapat?
M'atrapa perquè, bueno, com molts altres gèneres, però m'agrada com retrata el pitjor de, diguéssim, de l'espècie humana des d'un punt de vista antropològic, pràcticament, o com descriu, no, les mancances de la societat a nivell moral, totes les corrupcions a nivell policial, polítiques o socials. I m'agrada perquè parla, m'interpel·la de tu a tu, diguéssim. Em trobo molt còmode llegint-lo, perquè veig que hi ha molta realitat darrere.
Ah.
Malauradament, clar.
És cert que cada vegada augmenta el nombre de seguidors i fans d'aquest tipus de literatura. Ja portem uns anyets, que és aquesta la tendència.
Jo penso que sí. A veure, és com tot, ja... més qualitat o menys qualitat, però si t'hi fixes, abans potser la novel·la negra es tenia com una tenia un estigma una mica de novel·la, ai, de literatura una mica de segona divisió, entre cometes, no? Que es veia com aquell llibre...
L'altra literatura,
sí,
no?
Sí, per la gent, exacte, l'altra literatura, per aquella gent que no... Bueno,
que no li agrada llegir,
que no?
Que
no li agrada la literatura de veritat.
Hi havia un cert
sibaritisme, sí,
no?
Sí, i estava una mica relegada, diguéssim, a les llibreries, inclús, i cada cop jo penso, pel que veig, bueno, a casa nostra, que hi ha, bueno, a part que ens agrada, llavors ho potenciem, això és veritat, però sí que veig en altres llibreries que sempre té una posició bastant... No diria primordial, però té un bon posicionament, per dir-ho d'alguna manera.
I ara et faré una pregunta que no sé si és abans l'ou o la gallina. No sabem si la novel·la negra, aquest gènere, ha contribuït al seu creixement a través dels clubs de lectura, els festivals, totes aquelles coses a més que
clar.
Es fan. O ha estat al revés?
Clar, això sempre és complicat de dir-ho, no? Perquè no saps si respon, aquest tipus d'activitat responen a una... vull dir que es detecta un creixent interès, o és ben bé que vols crear aquest... No? Tu fas aquest tipus d'activitats per desenvolupar, diguéssim, o per despertar aquest interès en el lector potencial i així poder també... Doncs,
ara sí que és cert que clubs de lectura, que festivals de novel·la negra, tot això s'ha anat incrementant. O sigui, i jo diria que hi ha pocs pobles, incloc les ciutats, però dic pobles, que no facin un festival de novel·la negra.
Sí, no i tant. I a Barcelona, a casa nostra, en tenim un... Barcelona Negra és molt potent. I inclús a Sant Cugat, bueno, per si no ho sabeu, hi ha el Cugat Negre, que és una associació que es dedica a això, a fer difusió, i fan tertúlia literària amb aquest tipus de gènere. Són molt simpàtics, per cert.
Doncs ja veieu que hi ha un bon reguitzell de seguidors en aquest gènere. Però anem a la història, no? Anem als orígens.
Sí, és curiós perquè, clar, això sempre... Si tiréssim enrere, clar, sempre aquestes coses són a vegades una mica difícils de definir, però segurament s'ha de tirar... La novel·la negra és hereva directa de la que seria el gènere, la novel·la policial o novel·la de detectius, que suposo que a tothom li sonarà a Sherlock Holmes, per exemple.
Home, sí.
El primer, diguéssim, un dels primers, no sé si... O gairebé et diria el primer, és el... Va ser l'Edgar Allan Poe, que va fer un conte que es deia els assassinats del carrer Morgue, de la rue Morgue, que aquí li va encantar al Sir Arthur Conan Doyle, va extreure, diguéssim, la inspiració per generar el seu personatge més famós, que era el Sherlock Holmes. I en un principi, en un origen, clar, aquesta novel·la de detectius, el que era més important... era qui ho ha fet, no? Vull dir que era la gràcia era com resolia una...
Esbrinar el culpable.
Clar, exactament, i això també era molt... Després, una escriptora també molt coneguda, Agatha Christie, també va ser una mestra en aquest sentit, que era, no?, com més inversemblant era un assassinat per resoldre, millor era, no? Com era com un joc amb el lector, diguéssim, no? De dir, ostres, de desorientar-lo, de fer-lo anar per aquí, de fer-lo anar per allà... I aquest segurament és l'origen del que va ser després la novel·la negra, que va sorgir, es diu, als anys 20 a Estats Units. I a diferència de la novel·la aquesta de detectius, que si us hi fixeu, bueno, si rellegiu una mica per exemple, les novel·les de l'Agatha Christie, és com si estiguessin en una bombolla... Vull dir que no afecta res de la societat. És com... el context històric, el context social, pràcticament no interessa. És com una bombolla. El que s'interessa és la resolució del cas i com s'investiga. No parla d'això, de conflictes socials, de conflictes de corrupció policial. I això als Estats Units, als anys 20, que també s'ha de posar en context amb tota la crisi econòmica, el crac del 29, tot el tema del... la decadència democràtica a Europa, tot això, i els conflictes socials, doncs això, als anys 20, als Estats Units, va aparèixer aquesta altra manera d'enfocar, diguéssim, aquest gènere.
O sigui que fa una evolució, sí, diríem, no?
Sí, és com diferent, sí, és com diferents branques, potser la novel·la de detectius, que va tenir un auge, bueno, i encara es fa, vull dir, que és això, com és que un joc amb el lector qui t'interpel·la directament i que el més important és arribar a la resolució d'un cas. I en aquest cas, la novel·la negra de tradició americana no era tan important la resolució, sinó més el personatge, l'antiheroi, aquests canvis de les pel·lícules, per exemple, del Humphrey Bogart, si us en recordeu, el Falcó Maltès, tot això ve de novel·la del Dashiell Hammett, que és això, personatges que antiherois, castigats, amb una moral molt cínics, que estan, diguéssim, no estan contents amb la societat i ni amb la corrupció que hi ha, diguéssim, a nivell de polític, social, tot això. Llavors, això ho retrata molt bé.
I si haguéssim de traslladar els orígens o l'arribada o, sí, els principis de la novel·la negra a casa nostra?
Clar, a Europa hi ha l'escola aquesta que deia, no ben bé escola, no, però la tradició aquesta britànica, que era tot això d'Agatha Christie, el Conan Doyle. Llavors, un altre focus molt important va ser, després de la Segona Guerra Mundial, que va arribar la influència americana, diguéssim, d'aquesta tradició americana, va arribar a França. I a França van començar a traduir tots aquests autors, i de França també ens va arribar aquí, clar. Llavors, i França també va tenir aquesta influència. Ells mateixos també van generar bastanta literatura negra. Va ser tot un fenomen en si. I clar, també això, jo crec que la tradició ens havia arribat via aquesta influència francesa, diguéssim, que van traduir tots aquests autors i a part van aportar els seus propis autors.
Com tantes altres coses que abans arribaven i passaven pels Pirineus,
sí,
això
clar,
també, no?
El curiós és que és veritat que si el model americà era aquest detectiu privat, aquesta figura que molts tenim al cap de Hollywood clàssic, clar, França, com que això no es veia tant, això dels detectius privats, almenys després de la Segona Guerra Mundial, potser n'hi havia, però no era una figura molt, molt popular. Era més aviat un policia, per exemple, un policia una mica al marge, potser, de tot el sistema i que es dedicava a investigar dins de, inclús de les seves pròpies... tot i sabent que el seu propi estament en el qual treballava també hi havia molta corrupció i tot plegat, i feia també la crítica social.
Ara estava jo... M'ha vingut al cap un nom d'una sèrie, Colombo.
Clar, aquesta és l'altra, sí.
No sé si també el podria bé incloure.
Sí, correcte. I a més el Colombo... Que ara
perquè
està
és un personatge una mica com el que descrivies.
Sí,
eh?
I també és una altra de les aquestes petites branques de... Si abans hem dit que hi ha aquest estil de qui ho ha fet, per exemple, el personatge del Colombo aquest és, que també és un altre vessant de la novel·la negra o de detectius, que és... tu saps, el lector ja sap qui ho ha fet, però la gràcia és a veure com es resol tot el tema. O sigui, des del principi, si us en recordeu, el Colombo, que sabies ja qui era l'assassí, la gràcia era com anava...
Descobrint, no?
Sí, com el anava importunant tota l'estona i fent-li preguntes i tot això. Doncs aquesta és una de les altres vessants de la novel·la negra.
Si haguéssim de posar noms propis, és a dir, autors, quins són els referents, per exemple?
Clar, a veure, si anéssim així enrere, ja enllaçant una mica amb la novel·la de detectius, clar, no podem oblidar ni el Conan Doyle, que és el pare de Sherlock Holmes, Agatha Christie, per suposat, que també és una novel·la, la Patricia Highsmith. Fixeu-vos que dic moltes dones, que a vegades també s'ha associat molt la novel·la negra al gènere masculí, que és veritat que molts personatges eren masculins en aquest sentit, però moltes escriptores molt conegudes i archifamoses són dones, i lectores també n'hi ha moltes. Llavors faria el Dashiell Hammett, també, que aquest és un clàssic, el Chandler, també, el Chandler... És que n'hi ha moltíssims. Jo tinc molta debilitat. A mi m'agrada molt un escriptor francès, bueno, és mort, eh?, que va escriure la trilogia marsellesa, que es diu Izzo, d'origen italià era, que retrata molt bé els baixos fons marsellesos. I després, bueno, és que ja a la casa nostra hi ha la Redondo, que ha fet la trilogia de Baztán, també és que hi ha moltíssims. És que és, després hi ha el Manque, la novel·la, també. Tot això, clar, s'ha anat expandint per tot arreu. Ara hi ha la novel·la que es diu Nòrdica, novel·la negra nòrdica, amb el Nesbo, també, que és un autor que té molta, molta tirada. Però és que no tocaves. El James Ellroy, també, que aquest és un americà que, bueno, que també és molt, molt bo.
A més, estem parlant d'un gènere que abans parlàvem de clubs de lectura, de festivals, però és que després de la branca literària, que seria aquesta, hi ha la branca cinematogràfica. Això ha donat per fer sèries, pel·lícules. Ara que anomenaves la Dolores Redondo, de la trilogia aquesta del Valle de Baztán, per exemple, hi ha això, una trilogia de pel·lícules que estan realment bé.
Correcte. És que també és la gràcia, és que és segurament un dels gèneres més cinematogràfics. Que això és, potser abans, com em preguntaves per què m'agradava tant, també perquè a mi m'agrada molt també el cinema, tot aquest món d'audiovisual. Llavors sí que és veritat que, perquè si us hi fixeu, clar, les novel·les negres generalment són molt seques, molt directes, molt diàleg, que això el cine també... la descripció no és una cosa que abundi, perquè tampoc és tan important fer grans descripcions, sinó que es dediquen al moll de l'os. I sí, generalment és molt... Tu estàs llegint un llibre i gairebé estàs veient la pel·lícula.
Exacte.
I això està molt, clar, està molt bé. I sí que és veritat que hi ha molt bones adaptacions.
És molt d'agrair, per part del lector,
sí,
que sigui així.
I tornant ara, que se m'ha vingut, que potser per això també té tant èxit, perquè estem en un món, no?, que l'audiovisual està impera per tot arreu, domina. Segurament és un gènere també pels lectors, que potser cada cop perdem més la capacitat, no?, d'estar... I ens agraden les coses així una mica talladetes i...
Cortetes i al peu,
cortetes al peu, exactament. Que siguin allò, que no t'estigui una pàgina descrivint, no sé, una taula, diguéssim, no?, que vagi al moll de l'os. Doncs ja també suposo que també per això té tant èxit, que és molt audiovisual, de fet, el gènere.
Doncs, com que diuen que per mostra un botó, farem un tastet.
Sí.
Un fragment de quin?
Dashiell Hammett, un dels clàssics, que per cert reivindico que aquesta col·lecció es deia La cua de palla, que es van dedicar a fer una mica com els francesos, que van traduir els grans clàssics de la novel·la negra. Doncs això va fer edició 62, fa molts anys. I aquest llibre, bueno, era de la col·lecció... Bueno, la meva àvia tenia tota la col·lecció. I és una meravella, tant les traduccions com el que passa que ja no... Malauradament ja no està descatalogada, però és una passada. I si algun dia algú s'animessin a tornar-la a fer, jo estaria encantat.
Doncs per convidar els oients a apropar-se a aquest tipus de gènere, ara creem una mica d'ambient i entrarem precisament en aquesta atmosfera.
La història de la seva mort era simple. A 3:15, la nit abans, havia rebut 4 bales al ventre, pit i esquena, i morí immediatament. Els trets foren fets al bloc 1100 de Hurricane Street. Els estadants d'aquell bloc, que tragueren el cap en sentir els trets, van veure l'home agonitzant a la voravia. El carrer era massa fosc per haver-ho res ni ningú amb claredat, però un home i una dona s'inclinaven damunt el caigut. L'home i la dona havien desaparegut abans que ningú més arribés en aquell indret. Ningú en podia descriure l'aspecte. Ningú els havia vistos desaparèixer.
Molt bé, doncs ens hem quedat amb aquesta descripció de la qual els protagonistes que fugen de l'escena del crim, ningú no s'hi ha fixat, no sap quina pinta fan.
Correcte, no? Si algú vol saber el desenllaç, que intenti llegir Collita Roja, de Dashiell Hammett, un dels grans clàssics de sempre de la novel·la.
Abans de marxar, Roger, alguna recomanació més?
Sí, a veure, a mi, a nivell personal, aquesta que us he dit de la trilogia, que a més em sembla que estava, era en català, la trilogia marsellesa d'Izzo, també m'agrada molt a un escriptor que es diu Larry Brown, i ara hi ha un britànic que és Colin Dexter, que aquest ja és mort, però vull dir, l'han editat per primera vegada a Ciruela en castellà, i estan fent una sèrie, precisament, que està tenint molt èxit, sí, del policia aquest britànic. I Newton Thornburg, que m'agrada molt, que és... No són escriptors molt coneguts, però tenen una obra molt, molt, molt llarga i molt extensa, però a mi m'agraden molt. I estan, per mi, excel·lents, vaja.
Bé, doncs ens quedem amb aquestes recomanacions del Roger Grífols, de La Salvatge, que avui ens ha acompanyat en aquest espai de literatura. Roger, fins a la propera.
Encantat.
Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terra Teràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Ajudar les persones és la seva gran vocació des de molt jove. Per avui, per Joaquim Serraïma, per aquest motiu va estudiar Medicina, es va especialitzar en traumatologia i més tard va estudiar ISADE per dirigir una entitat com la Fundació Catalònia Creativa. Tot i que ja ha passat per aquests micròfons en altres ocasions, avui és el convidat del Faves Comptades. Doctor, benvingut.
Hola, gràcies.
Dèiem que la seva vocació altruista es desperta de molt jove.
Bueno, sí, jo sóc metge vocacional i vaig estudiar medicina i em vaig dedicar a fer de metge molts anys primer a Peracamps, després a l'Hospital del Mar i a diferents mutualitats i així. Però va arribar un moment que vaig creure que a part de solucionar problemes a persones concretes, quan els havíem d'operar o diagnosticar i donar tractament, m'agradava més potser el món de la sanitat en general per canviar més coses en aquest món, i llavors vaig fer SADE per dedicar-me a la gestió de la sanitària.
Mm-hmm. Sempre que li han fet una entrevista en aquesta casa ha sortit, podríem dir, l'anècdota del seu naixement, perquè vostè va néixer a Tetuán.
Sí, jo vaig néixer a Tetuán, Marroc, perquè el meu pare aquella època treballava allà, la meva mare es va quedar embarassada, i quan va ser el moment de venir cap a Barcelona per que jo naixés, no la van deixar pujar a l'avió perquè estava embarassada i els hi va fer por que pogués parir a l'avió, i es va quedar a Marroc i vaig néixer allà.
I ha tornat?
Sí, hi vam tornar fa 5 anys, crec, amb els meus fills i amb la meva mare, a fer una volta pels llocs on hi havia estat de menut. La veritat és que jo no me'n recordava de res, però em va fer gràcia recordar-ho, sí.
Quins records guarda de la seva infantesa?
Home, la meva infantesa, jo tinc records molt bons. Nosaltres vivíem a Sarrià, amb una família molt, molt gran. Ara som 5 germans, però jo tinc 46 cosins. I tots vivíem en cases amb jardí. I per anar, anàvem de jardí en jardí i jugàvem molt entre els família i amics. Després, en aquella època anàvem a missa als Caputxins a Sarrià i em vaig fer molt amic del Jordi Llimona, que va ser escriptor, va ser un frare conegut. Per tant, jo ho recordo molt bé. L'escola vaig anar a partir dels 10 o 12 anys, no recordo, als Salesians de Sarrià, una escola amb la qual no vaig encaixar massa, però que em va donar la formació tècnica i els coneixements necessaris per anar per la vida després.
Uh-huh. Té 3 fills?
Tinc 3 fills i 7 nets.
Per tant, la família és molt important.
La família, jo crec que és una de les claus de la vida de les persones, no? Tenir una, saber entendre't amb la família, saber compartir, saber acceptar, i, en el meu cas, amb la Sara, la meva parella, encertar-la de ple, lògicament.
Dèiem al principi que va decidir fer medicina, però a la família hi havia antecedents? Hi havia algú que es dedicava a aquesta branca?
La meva mare tenia un tio avi, que era el doctor Viladevall, a Mataró, i no hi ha cap més antecedent. Aquest tio avi va ser el director de l'Hospital de Mataró, i d'ell guardo la taula del seu despatx, que me la van, quan es va morir, va parar a casa i ja la tinc jo.
Perquè hauria pogut triar qualsevol altra professió dedicada a les persones i al servei i a l'atenció, no?
Sí, però a mi medicina, fer de metge sempre em va fer gràcia. El fet de poder actuar, jo soc una persona que intenta resoldre les coses ràpid. Bé, i vaig agafar medicina. Sí, podria haver agafat d'altres, però decidim em vaig inclinar per la medicina.
I la traumatologia, per què?
Perquè jo vaig començar a estudiar medicina i passava l'estiu a Sant Pol, i a la casa del davant hi vivia el doctor Valios, un eminent cirurgià traumatòleg, i parlant amb ell, quan jo feia segon o tercer de medicina, no recordo, em va dir, escolta, doncs vine amb mi a Peracamps, que era el centre quirúrgic que hi havia al final de les Rambles, i així fas mans, aprens, veus malalts i a veure, et vas situant, no? I allà vaig conèixer una medicina que suposo que segueix existint, però que eren els... us parlo dels principis dels 70 i pico, abans dels 80, que hi havia punyalats, ferits de bala, és quan a Barcelona va haver els terrorismes, els grapos, etc., l'aparició dels ganivetades a les Rambles, i llavors jo em vaig formar solucionant problemes. És a dir, venia un apunyalat, venia un ferit de bala, venia un atropellat, i tot aquest tipus de patologies a Barcelona anaven a parar a Peracamps. I això em va fer veure que realment fent de metge salvaves vides, que dic sempre salvaves vides, i resolies problemes. I aquesta és la vessant que em va agradar més de la medicina. Perquè actuaves, solucionaves un problema, resolies una vida i podies seguir fent la teva feina, no? Tant és així que quan van tancar Peracamps i vam anar a l'Hospital del Mar, que vaig estar-hi 8 anys d'adjunt al servei de traumatologia, a mi el que m'agradava eren les guàrdies i operar de les guàrdies i així, més que la feina de dispensari i tot això.
Quin ha sigut l'aprenentatge que més li ha calat del seu pas per aquests diferents centres hospitalaris?
Home, la sensació de que ha salvat una vida és molt, 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 molt important. I la sensació de que has solucionat problemes a molta gent. Problemes individuals, gent que tenia un problema i l'ha sabut resoldre. Per mi és molt important. I després hi ha casos molt concrets, no? Recordo un ferit que va venir amb una ganivetada al cor, que li vam salvar la vida, coses d'aquestes, no? Però la sensació en genèric de que has resolt una vida, i això és molt important.
Mm. El 2004 arriba la Fundació Catalònia Creativa, no?
Sí. Entremig passa temps, eh? Jo vaig fer SADI el 89... Bueno, a partir del 89, llavors vaig estar al Departament de Salut un any i mig i vaig dibuixar el creixement de diferents hospitals. Després vaig estar a Mataró fent la fusió dels hospitals de Mataró per convertir-ne un. Vaig anar a Berga, a endreçar a l'Hospital de Berga, Sant Bernabé, i allà vaig estar molt bé, estar-hi 4 anys. Després vaig anar a Manresa a fer la fusió de tots els hospitals de Manresa. Allà vaig estar 8 o 9 anys. Va ser una feina molt, molt interessant. Dura de vegades, però molt interessant, perquè a Manresa, quan jo vaig arribar, hi havia 5 hospitals i vaig marxant i ja només en quedava un. I tot això vàrem fer-ho amb gent, però sense acomiadar, reorganitzant, millorant la situació sanitària de Manresa en aquell moment, parlo del 2003, vaig acabar el procés en allà. I el 2004... En aquell moment jo estava a la Unió Catalana d'Hospitals, la patronal del sector, i em van demanar que fes un estudi de situació o un pla de viabilitat per a una fundació molt gran que estava en problemes. Això m'ho van dir, em va venir per 3 vies de la pròpia Unió i dos coneguts que em van dir, escolta, coneixem una fundació que està malament. Vaig entendre que era la mateixa, tots tres em parlaven de la mateixa. Vaig aterrissar allà, vaig fer el pla de viabilitat, el vaig presentar cap de 3 mesos, el mes de maig, a principis de maig del 2004 vaig presentar el pla de viabilitat. Em van demanar que m'hi quedés, que m'incorporés com a director general. Jo en aquell moment estava tancant les negociacions amb el grup Quirón per fer l'expansió del grup Quirón, i al final vaig creure que, bueno, que estava cridat a fer anar a la fundació. I així va ser. L'1 de juny em vaig incorporar a la Fundació. L'1 de juny del 2004.
I des de llavors fins ara, quin canvi s'ha produït? Com ha millorat?
Mira, la Fundació estava en una situació precària, estava en fallida tècnica, es feia poca formació, tenia un model d'atenció, jo diria que antiquat, que és una mica obsolet. I la meva proposta va ser canviar-ho tot, canviar absolutament tot. L'organització, els uniformes, les ràtios, els horaris, la cuina, els transports, ajustar els salaris en els convenis que no bastaven, començar a fer molta formació, canviar el model d'atenció, la manera de treballar amb els nois, etc. Sí, la meva funció va ser canviar-ho tot, i això vaig fer-ho, vàrem fer-ho els 2 primers anys, 2 anys i mig, i després, com jo vaig dir, això seran 2 anys o 3 complicats, d'usos, però després ens divertirem molt. I jo crec que així ha sigut. Hem fet que els nostres usuaris puguin triaven activitats, els vam muntar un pla d'activitats de 2 o 3 activitats per usuari que els podien triar, vam créixer amb espais, amb edificis i amb facturació, amb treballadors i amb usuaris, i vaig arribar a hi havia uns 400 usuaris, i uns 450 treballadors, i ara quan he marxat teníem més de 1.000 usuaris i 850 professionals, una facturació més del doble de l'equip Villabonans. O sigui, hem fet créixer molt la Fundació, però l'hem fet créixer més que en tamany, que també l'hem fet créixer perquè ho fan millor. Hem fet moltíssima formació, hores de formació, que és clau, és la base, i ens ho hem passat bé. I jo crec que l'hem convertit en una de les fundacions que són una mica l'emblema del sector pel model d'atenció, per la manera de treballar.
Ha fet mai l'exercici de pensar quins canvis s'haurien de produir en la gestió de la sanitat pública d'aquest país per millorar-la?
Sí, jo em vaig dedicar un temps a la gestió d'entitats sanitàries i jo crec que sí, s'han de canviar coses, han d'evolucionar. D'entrada, els pressupostos. perquè amb proporcions, no, amb tants per cent, Catalunya no és la que dedica més diners a la sanitat pública proporcionalment a altres comunitats autònomes i a altres països d'Europa. Per una altra banda, en el model de gestió, la gestió cada vegada és més pública, jo crec que la gestió en mans privades o d'entitats concertades funciona millor, és més àgil i està menys encotillada per les normatives públiques, no?, i pel funcionariat. I l'altre és que les entitats que es dediquen, qualsevol entitat, qualsevol empresa, sigui sanitària o no sigui sanitària, o sigui social o no sigui social, ha de quadrar números i ha de generar beneficis per poder reinvertir. I això no està passant en aquests moments.
Parlem de la seva relació amb l'esport, com a practicant i com a seguidor. Com a seguidor, avui segur que està contentíssim.
Bueno, a mi sí, jo segueixo una mica el Barça, sí, esclar.
Les noies també?
Sí, també les noies també.
Com a practicant, vostè de jovenet va començar fent hoquei.
Sí, de jovenet i de gran. Jo vaig començar...
Sí, és veritat, de veterans també va jugar, no?
A jugar a hoquei amb 7 anys i mig, quasi 8 anys, perquè jugava a hoquei sobre herba, perquè és un esport familiar, el júnior d'aquí Sant Cugat, el va fundar el meu avi en el jardí de casa seva, i el meu pare, tots els seus germans, havien jugat a hoquei, a futbol, havien fet atletisme pel júnior, i vaig jugar en el júnior tota la vida, i jo em vaig incorporar aquí a Sant Cugat, perquè quan estava a Barcelona jo era molt menut. Després hi vaig jugar des dels 8 anys, he dit, fins als 55. Després vaig ser president del júnior, quan 8 anys, vam fer una gran inversió i vam renovar tot el club. Jo fent esport sempre he sigut bastant dolent, eh? O sigui, m'he divertit moltíssim i he jugat molt i tinc molt bons amics i molt bons records del hoquei, però sempre he jugat fluix. Perquè jo soc molt poc competitiu. A mi m'agrada jugar, m'agrada participar, m'agrada ser-hi, i pensa que, confessaré una cosa, hi havia partits que quan acabàvem no sabíem com havíem quedat, si havíem guanyat o no. Però això és un tarannà de ser-hi, participar i tal. No, guanyar o perdre no és el mai el més important.
Dominava l'esperit de Coubertin, no?
Sí, això sí, ho he tingut sempre claríssim.
A Montjuïc hi ha un estadi, el Joan Serraima.
Sí, està a nom d'un dels germans del meu pare, del Joan, del tio Joan, que va ser olímpic en Veres, i ell va ser campió de Catalunya, d'Espanya, de 100 i 200 metres.
Una família molt esportista,
sí,
eh?
Sí. Bueno, pensa que quan jugàvem a hoquei a segona divisió va haver-hi un any que fèiem un equip que érem 11 serraïmes al camp, tots parents.
Déu-n'hi-do, això
sí,
és insòlid,
sí,
no?
Sí, era molt divertit, sí.
A banda de l'esport, li agrada la lectura i la música. A parts iguals?
Sí. No, m'agrada més llegir. Jo llegeixo molt, però ja des de petit, eh? Quan vaig aprendre a llegir, doncs ja als 8 anys o no sé quina edat aprendíem a llegir llavors, sempre m'ha agradat molt llegir, perquè crec que llegir culturitza, aprens el llenguatge, les paraules, i et dona molta imaginació perquè el llibre només veus lletres i paraules i tu has d'imaginar l'entorn en el qual es belluga la història aquella, no? I m'agrada molt llegir. I llegeixo moltes coses. M'agrada molt la novel·la policíaca, molt, i sempre la tinc, a més, sempre llegeixo un llibre i una novel·la policíaca per distreure'm del llibre, no? Ara estic llegint, per exemple, les memòries del Tisner, que és interessant. Hi ha dos tomos dedicats a la guerra, que són molt d'usos, però explica la guerra cruament. Tinc sobre la taula per llegir un llibre que fa anys que volia llegir, que per fi, bueno, els Reis me l'han portat, que són les memòries de Winston Churchill, i és un llibre que vull llegir. Bueno, sí, llegeixo molt, eh? Constantment tinc llibres a la taula.
I la música, en quin moment?
La música em ve a estones i diferents tipus de música. Per exemple, jo sóc una mica fan, molt poc, per això, del Tomeu Penya. M'agrada molt, no?, aquest tipus de música, així. L'època dels cantants Lluís Llach, Pidal Serra, Raimon... També, no oblidem que el meu cosí gran va ser fundador dels 16 jutges, va escriure algunes lletres, i jo, per exemple, vaig estar en el debut de Lluís Llach, primer vegada que va cantar en públic, en el Cine Breton de Sarrià. El Quico Pidal Serra, jo el veia per casa dels meus cosins i ens ensenyava a tocar la guitarra, jo no l'he après mai, però un cosí meu sí que em va aprendre. La Maria del Mar Bonet va ser la nòvia d'un dels meus cosins, és a dir que estàvem molt en aquest entorn, eh? i per això aquest tipus de música també, i després la música clàssica, m'agrada molt l'òpera, i de tant en tant anàvem bastant al Liceu, havíem estat abonats, ara no, que és més car, però bueno, em segueix agradant molt l'òpera.
I la seva relació amb Sant Cugat, digue'm un racó on li agradaria perdre's.
A mi la plaça Barcelona.
Plaça Barcelona, sí. Què té la plaça Barcelona?
Mira, jo crec que ho té tot. La... és quadrada, amb la qual cada xamfrà o cada part té el seu aspecte. Té unes casetes molt maques, que totes tenen pati o un jardí al darrere. Tenen l'edifici antic de l'Ajuntament antic, que té la seva gràcia. Té els arbres, té el pati interior, el pati que on s'hi poden fer coses. A mi m'agrada molt. Nosaltres vivim a Valldoreix, en una casa amb jardí, i estem molt bé. I a vegades hem plantejat anar a viure a Sant Cugat, ens fem grans i tal. I jo dic, sempre a Sant Cugat a la plaça Barcelona. Perquè m'agrada molt. El parc no s'hauria dit més, m'agrada molt. Aquelles coses que t'entren pels ulls.
Hi ha algun altre racó fora de Sant Cugat?
Fora de Sant Cugat?
Mm-hmm.
Bueno, allà on visc, a Valldoreix, està de meravella, no? Una casa amb jardí. I un espai que m'agrada molt és el Delta de l'Ebre. Allà tenim una caseta, la meva sort d'una finca, que és una herència familiar, i nosaltres hi tenim una caseta de fusta, i anem sempre que podem. Bueno, aquest cap de setmana hem estat. Perquè allà, home, allà tens mar, tens el riu, tens l'arròs, tens tranquil·litat, pots no fer res, que això és molt important.
I la preocupació per les conseqüències que pot provocar el canvi climàtic? Bueno, pot, no? Ja està provocant, no?
Bueno, el canvi climàtic el tenim a sobre, ens ve a sobre, jo crec que no s'està fent el necessari per aturar-lo. S'estan fent coses, algunes, des del punt de vista, equivocades i altres encertades, i allà on es podria fer coses que es veurien de seguida, com després ve el Delta de l'Ebre i altres llocs, allà no s'està fent res, no? I el poc que es fa és llençar els diners i fer-ho malament, i és una llàstima, perquè el Delta té molt potencial, però esclar, si no es protegeix, desapareixerà com altres coses. En canvi, estem protegint i gastant molts diners a espais on, per exemple, al voltant de l'aeroport de Barcelona, que si l'aeroport de Barcelona no creix, Barcelona s'empetitirà. I, per tant, o sigui, crec que hi ha massa raons polítiques més que lògiques per veure què fem amb el tema de medi ambient.
Un plaer ocult? O són tots coneguts?
No, jo diria que són tots coneguts. A mi, una cosa que a mi m'agrada molt, jo dic sempre, és badar, que és una expressió catalana que no sé com seria en castellà, però que és badar, és passejar, mirar i no fer res. No? I a vegades dic que amb la Sara o algú diu, bueno, aquesta tarda què farem? Dic, no, res, no? Res, no farem res. I això et permet pues, llegir un rato, anar a la nevera un moment, sortir de donar un vol, no fer res. És, que això permet relaxar-te i pensar, que és una de les coses que més m'agrada.
Mm-hmm. Quines coses li preocupen?
Em preocupen... En l'àmbit curt és la salut de la meva mare i alguns familiars que s'estan fent grans. Que els meus fills estiguin bé i siguin feliços, i els meus nets, tinc 7 nets, per tant, que siguin feliços. I en l'àmbit global, que la feina que acabo de deixar fa 15 dies, que és la Fundació, segueixi tirant endavant, que tira endavant segur, perquè estan molt bones mans, hi ha bons equips, hi ha un bon director. I en el món tinc poca influència, per tant, mira, les coses amb les quals tinc poca incidència no m'acaben de preocupar, perquè no puc fer res. I em preocupa molt la situació de Catalunya, que està ara, va de mal en pitjor.
Mm. Doctor Serraima, moltíssimes gràcies per aquesta estona de conversa al Faves Comptades. Hem aprofundit una mica més en la seva persona. I res, doncs ara jubilat, pot
sí.
Badar més. Que pot badar
sí,
més.
Sí, però no et creguis, porto 4 dies que he hagut de fer coses que no havia fet mai, com donar-me d'alta el certificat digital i coses d'aquestes que pensava que a mi sempre m'ho feien, això. Ara ho vaig a fer jo. I estic una mica descol·locat. Per totes maneres, no fugiré del sector social o sector sanitari, penso col·laborar en algunes línies.
Doncs agraïts, que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Thank you. L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
L'Isdaimi torna un dia més amb el cor a la mà per presentar-nos una nova història de vida. Avui el convidat és l'argentí Patricio Zunino, que va venir de l'Argentina fa molts anys, ple de somnis i metes, convençut que aquest era el camí correcte. Però deixem que sigui el Patricio qui ens expliqui millor la seva situació. Patricio, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, no l'hem sentit, el Patricio.
Hola, hola.
Ara sí. L'Isdaimi, què tal? Bon dia.
Bon dia, Carme. Jo molt bé.
Sí?
Sí, amb molta energia. Esta és aquesta primera trobada aquest any. I jo segueixo amb el meu projecte de compartir les històries dels emigrants sempre amb el cor a la mà.
Uh-huh. I avui del Patricio, què? Què ens ha d'explicar?
És curiós la història del Patricio perquè jo el vaig conèixer a les classes de català, però del nivell elemental. Però no, tot i que havia, va ser tot un curs, no sí. Havíem compartit mai fora de l'aula. I abans de parlar amb ell, jo tenia una mica de dubte perquè no el coneixia. Però quan vaig a proposar-li que m'acompanyés al programa, no va dubtar ni un segon.
Ah, cap problema.
I aquesta és una de les raons, Carme, per les que estic tan motivada amb aquest projecte, perquè no hi ha hagut ningú que me digués que no a la possibilitat d'anar a la ràdio, d'explicar la seva història personal i, sobretot, que fos en català, que és un repte molt complicat per a nosaltres.
I tant.
Això, sí. Estic d'acord, totalment d'acord.
Sí. Però, escolta, jo estic veient a través d'aquestes sessions que, a veure, tots els que veniu, teniu un control i un nivell de la llengua que...
Has de llançar-te, no? És començar
i... T'has d'empassar la vergonya.
Totalment.
No? Perquè si no ho fas.
És el mateix que vam fer quan, de petits, no? Quan tu vas començar a parlar el teu llenguatge a casa, ha passat el mateix. Ningú no t'ha dit res, tu no tenies vergonya, parlaves.
Clar.
I vas terminar parlant, quan tenies 2-3 anyets, parlaves la teva llengua a casa. Mm. És una mica això.
Patricio, vinga, explica'ns la teva història. Tu quan fa que estàs aquí a Sant Cugat?
A Sant Cugat jo vaig arribar fa 5 anys, encara. Ara 5 anys va ser. Jo vaig arribar a Catalunya en el 2001, de Buenos Aires. Quan vaig arribar, primer vaig anar a Andorra. Vam estar ahí 15-20 dies. He trobat treball en Andorra, era la temporada de l'hivern, i no podíem trobar un lloc per llogar. Temporada alta, no havia cap lloc per
allotjar-vos. Per...
Clar, exacte. Doncs vam decidir mudar-nos aquí cap a Barcelona perquè jo tenia formació, ja treballava en l'aeroport, en Argentina. Doncs era el meu lloc. Barcelona, l'aeroport, l'aeroport internacional, 24 hores. Doncs vam venir a Barcelona i vaig estar primer en el Prat de Llobregat.
Vas estar al Prat?
Sí, exacte. Uh-huh. Allà vaig estar 10 anys, més o menys. I després vam mover a Sant Esteve de Sesrovires, també. I de Sant Esteve de Sesrovires cap aquí, per a Sant Cugat.
Parles en plural. Vas venir amb algú?
Sí, la meva dona. Sí, sí, la meva dona, con la que vaig a començar tota aquesta història de viatjar i de el somni de sortir fora del país.
I per què surts de l'Argentina?
La meva situació personal, el meu somni al principi era viatjar, tenir l'experiència de vivir fora. No sabia què me trobaria, eh? Era sortir i veure. I si després de X anys m'agradava, volia tornar, tornava, i si no, seguia viatjant.
O sigui, no surts per una necessitat...
Al temps, en els 90, fins als anys 90, en Buenos Aires, la situació social i econòmica va estar una mica complexa. Doncs, en tot moment, me sentia una mica com equivocat en tot el que feia, no? El treball, situacions del dia a dia... I això va fer una mica més la decisió de sortir. De sortir una mica per a veure què passa fora. I com la meva dona, en aquest moment era la novieta, vam tenir la primera experiència a Austràlia. Vam anar a Austràlia, vam estar ahí un viatge, vam tornar, al segon viatge vam estar 3 mesos i després vam tornar una altra vegada a Buenos Aires i després d'un any i mig vam decidir ja hem de sortir i provar altra cosa.
Professionalment, tu deies que estaves treballant a l'aeroport.
Sí.
I quina és la teva feina a l'aeroport?
En aquell moment el que feia era els plans de vols i permisos de sobrevuelo, saps, quan un avió surt de A cap a B, ha de sobrevolar diferents països, tots aquests permisos, el peso i balanceo de l'avió, la càrrega, tota la càrrega que portava l'avió, feia papers. I també atendia als passagers, feia el transport de passagers en la plataforma, feia tot un poc.
I aquí a Barcelona, a l'aeroport, també ho vas fer?
També ho he fet aquí, sí, sí.
El mateix.
Mm. Sí, sí, sí.
I per legalitzar en aquella etapa?
Papers? Mm-hmm. Jo he tingut sort perquè el meu avi, va nascut a Zamora i va viatjar cap a l'Argentina quan tenia 8 o 10 anyets de petitó. I mai se va nacionalitzar argentí.
O sigui, sempre va conservar la nacionalitat
exacte,
espanyola.
Exacte. Ell era espanyol resident a l'Argentina, doncs al no nacionalitzar-se argentí no va perdre la seva nacionalitat. Mm-hmm. Doncs la meva mare, filla directa, mai ha perdut la possibilitat de fer-ho els papers. I ella no s'ha traspassat la nacionalitat a los fills, en aquell moment, menors de 18. La llei deixia això. El meu germà major tenia 19 i no ha pogut fer-ho. Uh-huh. Però tot el resta sí l'hem fet.
I ara mateix, bueno, tens dues filles.
Dues filles, sí. Sí, sí, sí.
Que són catalanes.
Són catalanes.
Sí. Molt catalanes, sí, 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 sí.
Amb arrels argentines.
Sí, argentines a casa.
Sí.
I en la carrer, al carrer catalana, sí, sí. Sí,
i
sí.
Aquesta motivació de parlar la llengua catalana va néixer per les teves filles?
No. La veritat, ella les fa una mica de vergonya que parli català.
Però no et deixis intimidar, eh?
No, pitjor. No tenen pitjor. Jo fa vergonya, faré més.
Ah.
No, i Nayara, la major, té 20 anys i Martina té 18. I, bueno, i, no, la motivació va ser per què no. Ha sigut una reflexió personal, eh? Any a anys me poso algunes metes i fa l'any 24 que va dir, bueno, va, aquest any no he de fer-ho.
I, Patrici, en aquella maleta que amb la que vas a sortir de l'Argentina, sempre hi ha una cosa que t'acompanya allà on vagis.
Sí, sí, és
això. I que està relacionada amb un somni, amb un somni que ha estat una mica amagado. ens explica.
Que és la música, sí. Sempre he viatjat amb el veu baix, jo toco el baix elèctric, i de jovenet en Argentina tocava en un grup, m'agradava molt, estudiava música també, i després, quan vam sortir d'Argentina, sempre he viatjat a tot arreu amb el baix. Però, per situacions laborals, temps, falta de temps, la família, no he pogut tornar a la música, diguem, no? No he pogut donar-li el temps que necessitava. I fa 5 anys, quan vam arribar aquí, les meves filles ja eren totalment independentes, ja viatjaven soles, no teníem que fer de xòfer. I va tornar a tocar en un grup, vam formar un grup i he tornat a la música.
Que com es diu el grup?
Es diu Amalgama, el grup.
Amalgama?
Sí.
Amb qui l'has format aquest grup?
Inicialment hem format 4 i 3 d'ells són odontòlegs.
Ai, però això es diu Amalgama.
Es diu Amalgama. El que decía aquí vosaltres decíeu aquí, diu aquí empaste. En l'Argentina l'empaste en diem Amalgama.
Clar.
I el grup ha crescut una mica, se va incorporar després el 15, 6, hem terminat 8 amb el grup.
Ara sou 8.
I quin tipus de música fan?
Vam començar fent covers de rock 70, 80, 90, 2000, un mix, no, rock internacional. I ara mateix estem fent aquest any un projecte que es diu Argento Rock, que és tota la cultura també des dels 80 fins ara de la música argentina, i que és una mena també de música latinoamericana. Tota Latinoamèrica consumeix la mateixa música.
Però els components són argentins o sud-americans, o d'on són els components del vostre grup?
Tot argentin, excepte l'últim que se va incorporar, que és xilè.
Molt bé. I presentacions?
Ah, mira, el 22 de març tenim aquí a Sant Cugat, al Casal Torreblanca. Després el 5 d'abril a Sabadell, en maio a València, juny tornem a Barcelona aquí a Sant Andreu de la Barca i anem fent, sí, anem fent.
I a més hi ha una altra passió, que és escriure.
M'agrada molt, sí, sí.
Fas altres col·laboracions i produccions fora de l'àmbit del grup?
Sí, sí, sí. Com no fem cançons pròpies, m'agrada molt...
Ah, però parlem d'escriure cançons.
Sí, cançons, sí.
Val, no llibres, no una novel·la, ni...
No. Vaig començar com una mena de redacció o poema i després vaig adaptar cançons i musicalitzar i gent que vaig conèixer per això de la música i vam fer algunes cançons, sí.
O sigui que has recuperat la Totalment. Música un altre cop.
Sí. Jo crec que va estar bé no abandonar el baix. En tot moment, no? Treu-la a mi i saber que estava ahí i que algun moment lo recuperaria.
Sí. Potser ara et diria que entenc aquesta melena. O no?
Pot ser. Bueno, de jovenet ho portava també,
Sí? Sempre ha sigut una mica rockero?
Sí, he tingut una mica més empresarial aquesta imatge, molt de treball, d'arregladet, no? De molt empresarial. I abans del Covid jo treballava per el meu costat.
Sí.
I diria, tornaré a deixar-me el cabell llarg. Per què no? Bueno, ahí està.
I ara mateix sí que alternes la música amb la feina, no?
Sí, sempre.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Jo treballo, no visc de la música, no.
I on t'agradaria portar la teva música, al futur?
Soc una mica egoista amb això, perquè ho faré sempre per plaer. Sempre. Si en un moment arribo al punt que això no m'agrada perquè tinc massa pressió, si he de tenir una pressió, quizá he de canviar una mica el rumbo. I fins arribi, no sé d'on.
I ens pots repetir el dia de la presentació?
22 de març.
Perquè la gent s'anime.
Aquí, sí. Sí, entrada
març.
Allí,
març.
Març. Sí,
al Casal Torreblanca,
allà,
no?
Al Casal Torreblanca, 10 de la nit.
Sí.
Sí. I ja ho vam publicar, la gent de Torreblanca.
Allà estarem.
A la pua?
A la pua, sí, sí. Mm-hmm. Entrada oberta, sí, sí.
Convençut del pas que vas fer en el seu dia de sortir de l'Argentina?
Ah, totalment, sí. Sí, sí.
Sí?
Sí, perquè no... No tinc això de... que me demane el tornar. No, és solament és afect. L'afect dels amics... sí, me da una mica de pena el no ver...